Sincerament, el programa que us acompanya amb entrevistes autèntiques i vitals. Amb Cisco Sáenz de Pablo a la direcció i presentació, Andreu Ortega i Manel Garrido al control i muntatge musical, amb la col·laboració d'Isabel González i Francesc Xavier Borràs Santafé. Sincerament, un programa on cada història compta.
Comença el programa Sincerament amb la participació de persones de Martorell, perquè ens parlin de les seves vivències personals. Avui ens acompanya un senyor, Josep Junyent Ros, nascut el 1943.
Sincerament, amb Cisco Sáenz de Pablo.
Gràcies per acceptar la nostra invitació per parlar una estona sincerament de la vida, Josep, i d'aquell Martorell, d'aquells records de molts anys enrere. Quin és el primer record que et ve de Martorell de quan eres petit, quan eres un nen?
Ospa, ja em fas una pregunta. El primer record que em ve...
Ja fa dies d'això, oi?
Sí, uns quants. No sé, suposo que et refereixes a ja... no la infantesa absoluta, sinó amb 3, 4 anys o 5, pues, suposo que és el carrer, el carrer...
Es vivia molt al carrer, eh?
Es vivia absolutament al carrer, naturalment. Sí, sí. Amb els veïns, que no recordes una constant que tots sabem és que no recordes coses d'ara i recordes noms i fets de fa 80 anys, o 75.
Sí, sí, vull dir, passa això, eh?
Això passa arreu, no?
Quin carrer vas viure, normalment?
Vaig néixer al carrer de la Font, altrament dit, Anselm Clavé, número 48. Era un forn de pa.
Una casa molt coneguda, perquè era un forn de pa, eh?
Bueno, coneguda perquè era de pa, clar.
I aquella època el pa era de primera, eh?
Sí, sí, sí,
sí. Sense pa?
Les vivències de que als anys 40 i 50, amb la manca que hi havia, l'estraperlo, jo recordo, doncs, masses de dones que venien a la nit des de Barcelona amb tren, amb mocadors de fer farcells i que marxaven amb pa blanc a l'esquena, coses d'aquestes, no? Clar, això ara és impensable, no et pot entendre ningú. Una persona que no tingui mínim 75 anys no pot entendre això. Què era l'estraperlo i el pa, concretament, que parlem?
No saben de què es parla. La realitat és aquesta.
Com que no hi havia pa? Una cosa que ara no té cap tipus de valor.
Home, el pa va molt bé, per això. Que el pa va bé, el pa.
Sí, home, naturalment.
Pa amb tomàquet, eh?
Però ara hi ha pans de 50.000 menes.
Sí, d'aquella època, quants hi havia de pans? Quines
menes? Un pa que es feia, a més, una cosa que és com un miracle, es feia amb aigua, farina i sal. I una llevadura que es deia cinta roja, que era absolutament vegetal. Res més. I ara ni te cuento.
I el pa negre que deien, què era?
Integral.
Integral.
No? Negre era perquè hi havia molt integral. I després n'hi havia amb farina de blat de moro, etc etc. Farines de diferents tipus, bueno, jo què sé.
Bé, en parlarem, si et sembla, una mica més endavant, també, del tema del pa, eh?
Sí, senyor.
Perquè vosaltres treballàveu de nit, eh? Vull dir, Déu-n'hi-do, no?
Sí, sí, es feia una cosa que es deia fornades. Bé, ja en parlarem més endavant.
Sí, sí, en parlarem més endavant, eh? Perquè... Sí,
no avorrim tampoc el personal.
El personal, eh? Doncs, a veure, anem a parlar, en primer lloc, ja de l'escola. Quina escola vas anar?
Bueno, primer les monges de petit, com la immensa majoria.
I com te van anar, les monges?
Bueno, tampoc tinc cap mal record, evidentment. No tinc cap mal record. Més aviat, bé, no sé com dir-ho. Recordo més etapes ja posteriors, ja, no? Amb 10 o 12 anys.
Sí, és normal, això.
A la Valme, anava a l'escola Valme, després.
No, no, però estem a les monges, encara.
Les monges, bueno, el mur, la pujada aquella, les escales a banda i banda, el pati aquell que van dintre...
D'aquell, com anava aquell pati? Com anaven els jocs allà dintre?
Corrents, sempre. Sempre corrents, i que dona el progrés per la banda darrere, els jardins del progrés. I, no sé, tinc bon record de monges. N'hi havia alguna que m'anava molt, altres no tant. Sé que la canalla ens en fotíem. Sí, 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 sí. Recordo que uns quants ens en fotíem. No sé de quina edat, de què parlàvem, de 7, 8, 9 anys, m'imagino, no? Devíem tenir. Sí.
Una època.
Sí, una època. Clar, molta religió i la missa, no? És lògic, tot arreu.
El que hi havia.
El que hi havia.
El pa que hi havia.
El pa que hi havia, el pa que s'hi donava.
Escolta'm, del pati suposo que hi havia diferents jocs, també, no? I els diferents amics. D'alguns d'ells te n'has de recordar, d'algun amic.
Recordo més dels veïns que no pas dels amics del col·le, del primer col·le de les monges.
Sí.
Els veïns sí que te'n recordes més.
Doncs vinga, anem pels veïns.
No, bueno, aviam, jo què sé, Calfino, Calmola, el Facundo... sí, Calfacundo...
Que eren botigues, alguns d'ells?
No, aquest que he dit només el Fino, que era una botiga de... que feien ràdios.
Sí, material d'aquest.
Va ser el primer lloc on vaig veure que van fabricar ells un ràdio de piles.
Un ràdio de piles?
De piles, amb piles.
Era impensable, allò.
Perquè un ràdio amb el format antic que es veu ara de vegades encara no existia, pràcticament. I el Fino el feia amb piles. Rufino Bartomeu. Ara em ve el cap. Rufino Bartomeu. No fa gaire, va morir, també. Tenia 3 o 4 anys més que jo. I al costat un pagès, que era Calmola, el Feliu. Bueno, davant a Cal Lletxer.
Els noms que tenien la gent,
Lletxer,
els motius, sí, aquells que posaven la gent.
Sí, exacte. Jo què sé.
Alguna botiga més per allà a la vora? Bueno, perquè era un carrer que hi havia botigues,
La principal, a Cal Ferreret.
Encara hi és, a Cal Ferreret,
Encara hi és. Sí. Sí, me'n recordo de les botigues, però no me'n recordo dels noms. Més avall de Cal Facundo hi havia un barber, també, no me'n recordo el nom. Al final del carrer, un barber que feia cantonada...
Cal Lucas, potser?
A Cal Lucas, sí, senyor, molt bé. A Cal Lucas, feia cantonada a la font.
Sí, aquella font que no parava les 24 hores del dia,
I aigua bona.
Sí, va desaparèixer aquella font.
Bueno, sí, ara n'hi ha una a l'altra banda del carrer que no raja.
Ah.
I aquella rajava nit i dia. I a l'estiu, com que sortia fresca, per fer la fornada, per fer el forn de pa, anàvem amb galledes, el pare i l'avi em feien anar amb una galleda a cada banda, a cada braç, de 10-12 litres, a carregar aigua per fer el pa amb aigua d'aquella.
Que en gastava molt el pa d'aigua.
Sí, clar, una fornada eren, per exemple, no sé, 100 quilos de farina i 100 litres, no, més de 100 d'aigua.
Sí, sí, per poder fer la mescla, no?
I un grapat de sal.
I un grapat de sal.
I això ho barrejàvem amb la... pasta vella del dia abans. El que ara es diu, maldit, massa mare.
Sí.
Els forners, tots, fa 70 anys en enrere, no existia la paraula massa mare. Era la pasta vella.
La pasta vella?
Pasta vella. Perquè era la pasta del dia abans o de 2 dies abans. Si era un dilluns, era la pasta del dissabte. Bueno, em dic que no parlaríem de forner encara.
No, ara tocava parlar dels col·legis encara,
Estem al col·legi d'estem.
Vinga, deixem les monges o continuem amb les monges?
Un bon record en general. Sí,
un bon record, val.
Sí.
Un altre col·legi, que vas anar?
Bueno, el Balmes.
Com va anar, el Balmes?
Bé, el mestre era una mica malparit. Ai, ja se m'ha escapat. El mestre era un punyetero, el fill. El pare no. El pare era un mestre típic d'abans, Mari Mandon i tal, però bé... El fill era un punyetero, sí, jo he dit malparit i no és la paraula. I tenien un altre segon, que aquest no era propietari, era, diguéssim, treballava per l'escola, que aquest sí que el recordaran tots els martorellencs de la meva època, que deien el senyor Juan.
Senyor Juan, sí, molt conegut.
Juan Aguilar Almendro.
Te'n recordes de tot el nom, veig?
Va morir, que jo tenia 18 anys, quan va morir.
I bon mestre.
I enterrament, sí. No, primer bona persona.
Sí.
I després bon mestre.
Que és molt important, això.
Molt, 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 molt. No dic que els Enrics no ho fossin, atenció. Però, bueno, eren diferents. Aquest tenia una empremta personal molt potent. I això que era un home que venia d'Andalusia. Venia de... no sé, un poble de no de Sevilla, de Jaén.
Bé, de baix d'Andalusia.
Sí, d'Andalusia. Sí, sí, Juan Aguilar Almendro. L'escola va passar allà on hi havia la Falange, també, a la plaça.
Sí.
A la plaça centre del poble. Les finestrals que hi ha a dalt, allò era l'escola.
Sí, sí, aquell finestral que vas passant per allà, el mires i dius, mira, aquí hi havia una escola.
Que allà sempre explico, no sé si aquí seria el moment d'explicar-ho, perquè hi ha una anècdota molt, molt heavy.
Si la pots explicar?
Bueno, jo l'explico, si us sembla massa fort, la talleu després. A les escoles ens feien, el dilluns, ens feien presentar la targeta d'assistència el dia anterior a missa.
Sí, això a tots els col·les,
Suposo que jo ho he explicat, sí, tots els col·les.
No, d'això no s'ha explicat, no se n'ha parlat gaire d'aquest tema, no?
Doncs sí, això és així. El dilluns havies de presentar la targeta d'assistència. Quan anaves a missa, el diumenge, donaven la targeta perquè era obligat anar...
L'assistència,
anar a missa els diumenges, no? Evidentment. Tots situats en aquella època és normal. Però no, el que vull dir jo no té res a veure amb l'assistència ni amb la missa, la relació església-escoles, sinó amb la manera de fer de... un mestre, no sé si era el pare o el fill dels Enric, una vegada amb un alumne que era un fiera, i també molts el recordaran, Astúries.
Sí.
De família que es diu Astúria. Doncs a l'Astúries el va enganxar per les orelles i el va penjar. A fora del carrer. Que si se li arrenca les orelles, aquell tio es mata.
Déu-n'hi-do.
És molt fort, això.
Santíssima.
I ho vam veure tots, eh? O sigui, cuidado, atenció, compte.
És molt fort el que dius, eh?
Sí, sí, sí. El va treure penjant. Potser les cames li van quedar a la finestra, però el cos el tenia balancejat fora de en el buit de la finestra. Sí, sí. Perquè el que es diu és el normal que et picaven les mans, si feies una malifeta et feien estriar les mans o posar els dits junts i amb un llapis et picaven. Tot això ja és normal. Però això altre...
Home, que és normal no és normal, tampoc.
Bueno, llavors, entenem-se. És normal situats als anys 40-50, eh?
De l'època, sí.
Estic parlant anys 40-50. Atenció. Sobretot, això als 50. Als 40 jo estava a les Monges, als 50 ja no. A l'escola Balmes.
Dels companys, què ens diries? Te'n recordes dels companys
que tenies? Molt bé, sí, home, clar, me'n recordo del Capdevila, del Salvi, del Manel, del Hielo, jo què sé, de Lluís Martret, me'n recordo del Josep Ruiz, en fi...
Una sèrie de gent de Martorell.
Sí, una sèrie de gent de Martorell d'aquella època.
I bé, i el que s'ensenyava allà...
El Ferran Porta.
El Porta.
Per exemple, que aquest és anava a dir una paraula, un adjectiu que no es pot dir, un crac absolut amb el tema de les fotografies... que en té no sé quants milions, vull dir... Sí, sí. Què anaves a dir?
Anava a preguntar pels companys que tenies més propers, o a la colla, quins eren del col·le?
Bueno, van acabar sent de seguida els de la piscina, del Club Natació.
Club Natació. Sí, ja en parlem també del Club Natació,
no,
eh?
No, perquè procuràvem, com sempre, com a tot arreu, procuraves asseure al costat d'un que t'hi portessis bé, no?
Sí, home, això és molt, molt important.
Sí. I, bueno, sempre portàvem coses... petites dolenteries de portar alguna cosa de menjar, al millor ametlles o coses a la butxaca i per sota que no ens veies el mestre t'anaves passant i coses d'aquestes.
Sí, bueno, això no fa cap mal, diguéssim.
No, en absolut. Sí, sí, sí,
coses
sí.
De l'època.
Coses de l'època, clar.
Anys 50.
Tot molt senzill. Anys 50.
50.
Sí,
els famosos 50.
Sincerament, un programa amb entrevistes úniques on cada història compta.
Escolta, i del que ensenyaven a l'escola, què és el que més t'agradava, tu?
El que menys m'agradava ja era la formació de l'Espíritu Nacional.
Això no t'agradava.
I no hem de parlar de política, eh? Però, no, geografia. El meu tema sempre ha estat geografia i història.
Història, no? I la geografia.
Història i geografia. Perquè ciències, jo em decantava, ja saps tu que hi ha la dicotomia lletres, números, no?
Sí.
Malgrat que després la meva vida no va ser així, però... sempre el meu era lletres, per dir-ho d'una manera, no? Per tant, història i geografia, també. Geografia després l'he pogut practicar en directe, gràcies a Déu. I la història, doncs, bueno, amb els anys veus que el que t'explicaven no era ben bé la realitat, però bé, la història l'expliquen els guanyadors.
La pel·lícula era diferent, pels dir,
no? La pel·lícula era diferent.
Ja, ja.
Sí, sí, lògic. Vull dir, tot arreu, sempre ha sigut igual a tot arreu, aquí i a fora d'aquí.
Algun comentari més de l'escola que vulguis fer?
Bueno, no sé, però aviam, el resum acaba sent positiu, no? És a dir, després quan vaig anar a Barcelona, a la universitat, a l'institut...
Aquí anava jo, vas anar a Barcelona també, no?
Sí, sí, sí.
Explica, explica.
No, res, un institut, no sé ni el carrer que era, la part alta, l'Ausias Marc, es deia, l'institut, que em sembla que ara ja fa anys que no hi és.
Tot canvia, noi?
Sí, clar, tot canvia. Tot canvia, exacte. Ni empitjora ni millora. Simplement canvia. Perquè a cada època hi ha els seus defensors i detractors, per tant...
Com va anar a Barcelona, digue'm?
No gaire bé, perquè estava a punt d'entrar a la universitat i el meu avi, allò que dèiem de les famílies, això sí que ho puc dir-ho, i ara és una crítica directa. A casa meva teníem el forn de pa i el meu avi va dir que universitat ni que punyetes, aquest a pencar aquí a casa. I amb 16 anys, quan anava a entrar a la universitat, o amb 17... cap al forn. I me recordo que vaig estar un temps una mica, el que ara es diu xungo, no? Una mica tocat per això.
La teva il·lusió era anar a la universitat.
Sí, clar, ho tenia clar. El meu pare ho volia, però manava un, que era l'avi.
Ah, qui mana paga abans d'ahir, no?
Això era una constant, això. Aquella època, no? Les famílies, hi havia aquesta escala de poder, per dir-ho d'alguna manera. No arreu, com més natural, també hi ha excepcions, però en general era així. Sí, sobretot quan hi havia un negociat per entremig, no? Com era una petita indústria familiar, un forn, una fleca.
Una fleca.
Altrament dit.
Avui en dia, eh?
Exacte.
Abans es deia el forn de pa.
Abans es deia el forn de pa, sí.
O el nom del forn, o
correcte,
el motiu que hi havia, també.
Correcte,
eh?
O el motiu, sí.
Tot
i tant,
això.
I tant.
A Martorell n'hi havia bastants de forns de pa, també, no?
Sis.
Sis n'hi havia?
Però no facis dir...
No cal que els diguis, no.
No, Calisidro... Hòstia, el Xic, de la plaça, que encara hi és, sortosament, un que hi havia... Cal Bonastre, que era el carrer darrere de la plaça, com es diu?
Carrer Llosellas.
Carrer Llosellas. A l'altra banda, vull dir, a Can...
Bueno, tranquils.
A la banda de riu, home, sí, la part que hi havia de Martorell.
A Can Carreres estàs parlant.
A Can Carreres també n'hi havia un, i no sé, cinc o sis n'hi havia.
Ja els has dit tots, eh? Vull dir que no te'n recordaves i els has dit tot. Què et sembla? Això és la memòria.
No, n'hi he dit quatre. El Forn Nou.
Forn Nou.
Ara me'n recordo, al costat de Cal Enric, al començament del carrer Nou.
Sí.
Allà
n'hi havia un altre.
Allà n'hi havia un altre. I ja està.
Suficient per Martorell, per això, no? Aquella època,
eh? Sí, home, clar, sí.
A Martorell no faltava pa.
A Martorell de 3.000, no arribava a 4.000 habitants.
Era suficient.
Als anys 40-50, i ara suficient, clar. Sí. I, a més, no se'n comprava de fora. No existien fàbriques de pa com hi ha ara.
Ara hi ha fàbriques de pa, eh? Segons el teu punt de vista.
Sí, home, ara, collons, ara la majoria... No, punt de vista no, és la realitat. O sigui, la majoria de grans... venedors de pa perquè és restaurants i tal i qual, alguns poden comprar en forners, però la majoria és distribució de pa congelat.
Pa congelat.
La majoria és distribució de pa congelat. Que no dic que no pugui ser bo, eh? Atenció. N'hi pot haver de bo.
I a aquella època, de quantes maneres n'hi havia de pa? Vull dir, la barra, el rodó i tot aquest tinglat.
Bàsicament rodó de quilo i barra de quilo.
Sí.
I n'hi havia de mig i de quart. S'ha acabat. I els forns no feien pastisseria, bulleria, per dir alguna cosa. Això era de les pastisseries.
Sí, exactament.
I el que va anar evolucionant això, amb maquinària i tal, es va anar fent pa petit, perquè el pa petit, tot el més petit, sempre és més rendible que el gros. I això continua sent absolutament vàlid avui dia.
Que és poca quantitat i cobra més?
Sí, el tant present, o sigui... No, tu qualsevol cosa, eh? Parlo del pa, parla de perfum, de perfumeria,
sí,
parla
sí.
del que vulguis. Un pot d'un quart de quilo... amb un de quilo el preu és més barat el de quilo. El de quilo no val quatre vegades més que el de quart de quilo, val menys. És a dir, tot l'engròs és més barat. I abans el pa només es fotia de quilo, la majoria. Pa de quilo i barra de quilo. Sí. Bueno, mira, i era més fàcil de fer, també.
Portàveu pa fora de Martorell, potser venia...
A Can Bros.
Can Bros?
Ai,
a la colònia de Can Bros.
Vinga, vas a riure. Amb un carro i un cavall, no a Tartana.
A 100 per hora, no?
Sí. Sortava,
era el que hi havia.
Era el que hi havia,
clar. És que no podem dir ni blanc ni negre.
La
realitat era aquesta.
La primera rúbia, que era una marca que no existeix, això no ho sap ningú, ni vostè no ho sabrà, es deia Eucort. Aquí a Catalunya, a Espanya, es va fer una marca de cotxes que es deia EUCORT. Eucort.
És que no sabíem res de cotxes, és que no aspiràvem a tindre cotxe nosaltres.
Doncs a casa meva el meu avi va comprar un cotxe que es deia Eucort, que el feien a Barcelona.
Devia ser dels pocs cotxes que hi havia a Martorell, no? No n'hi havia gaires de cotxes a Martorell,
eh? No, la gent amb calés als anys 50, 40, 50...
Bueno, és que ara ja venim una mica més cap aquí, ja.
Sí, els de la Farinera, l'alcalde, el Ros, molta gent tenia cotxes.
Però al carrer n'hi havia problema, aquella època, eh?
No, n'hi havia problema.
Ara sí que hi ha problema.
I el repartiment es feia la majoria de la gent amb tartanes.
Amb tartanes.
Amb mulos o cavalls.
Vosaltres anàveu des de casa teva fins a Can Bros. Aquest viatge era molt llarg, vull dir, quanta estona tardava?
No, entre anar i tornar eren 3 hores i mitja. Anar a arribar a Can Bros, descarregar el pa, el descarregàvem al centre, en una botiga que hi havia al centre, i tornàvem. Fèiem l'entrepà allà, de vegades, esmorzar o tal, i tornar. I anàvem dos cops a la setmana. El pa, abans, com que era tan bo i natural, el pa se secava. Però tu tallaves una llesca, tallaves la primera llesca que estava seca, i de dintre era tou al cap de 4 dies encara.
Era de primera encara.
Perquè la closca, com que es coïa amb llenya de veritat, i sobre una sola fixa, i el forn... el pa trigava una hora llarga a coure's. Llavors hi havia una carcassa que protegia la molla de l'interior. i tu tallaves la primera llesca que tocava l'aire i per dintre era tou encara, al cap de 3 o 4 dies. La gent, potser, compraven pa un cop a la setmana o dos.
Escolta, ara que estem a dintre el forn de pa, pràcticament, comencem un dia de forn. Vinga, com començàveu a treballar vosaltres i moure tot això? Explico.
Aviam, els dies a cada dia, a quarts de 10, començàvem la primera fornada.
Al vespre, a quarts de
10 de la nit.
De la nit. Sí. Anar a dormir, res.
Eren dues fornades. Una fornada és un procés. Des de que barreges aigua, farina i sal i pasta vella, fins que surt el pa cuit del forn. Això és una fornada. I això en fèiem dues. I eren 6 hores, pràcticament 6 hores, 5 hores i mitja, cada fornada. És a dir, el fet de barrejar farina, aigua, sal amb una màquina de pasta, de pales, una màquina que era de pales, no era de corrons, era horitzontal, la màquina, anava molt lenta. Allò estava una hora barrejant-se. La traiem a mà i la pesàvem amb una balança, amb uns pesos de plom, i amb una maneta, amb una ganiveta, amb una mà, tallaves la pasta, pesava el quilo, el tiraves allà al costat sobre un taulell molt gran que hi havia, i l'altre empleat, o l'altra persona de la família, el funyia. Funyia era donar amb les mans la forma rodona del pa, val? I es posava en unes caixes, amb una lona. Allà, una hora més, que es anava inflant. Quan estava a punt, mentrestant, es posava la llenya dintre del forn, la llenya, que es deien costals.
Sí, el que portaven aquells senyors que anaven a la muntanya a buscar.
Correcte, que et portaven els costals a casa, es posaves a dintre i amb unes màquines, amb unes eines, una dalla i una forca, que feien 6 metres de llargada, ho remenaves perquè anés cremant a dintre del forn. El forn era una sola fixa i en forma de forn, naturalment,
sí,
per dintre,
sí, sí.
No?
La curva, eh?
El de casa feia 6 metres de diàmetre, que és una animalada, és molt gran.
És molt gran, no?
Sí, llavors amb la dalla treies, quan havia cremat, treies tot, havies de passar una escombreta per netejar la sola del forn per dintre, perquè no quedés brut de cendra la pasta. Era una feinada potent. I quan el forn estava net i calent, llavors començaves a posar el pa dintre, i posàvem un pot d'aigua perquè hi hagués un vapor, que el vapor feia que quan posaves el pa dintre amb una fulla d'afaitar feies una ratlla perquè es fes o bé una creu. Les ratlles típiques de sobre del pa o la creu perquè s'obrís quan estava dintre el forn. I ja està, una hora més a dintre i sortir. Tot això eren 5 hores i mitja.
Déu-n'hi-do, també, són unes quantes hores, no?
I a quarts de 3 o a les 3 començaves una altra vegada el mateix procés per fer la segona fornada.
Se'n feien dues?
Dues, sí. La majoria dels forns, fèiem dues.
I quina hora acabàveu la feina, vosaltres?
Quarts de 10 del matí. Eren 12 hores, bàsicament.
De feina contínua,
Sí, sí. Bueno, quan cremava el forn, mentre esperàvem que la pasta que estava a les caixes anés inflant, el pa que hi ha rodó, o allargat la barra, i mentre es cremava la llenya, un fotíem un sac a terra, però així tal com a terra, no a terra, i dormies mitja hora.
Ah.
Però dormides, ni coixí ni hòsties, estirat a terra horitzontal i a dormir mitja hora, sí.
I a la mitja hora anem aixecat, oi?
I quan que érem dos, sempre pare i fill o l'avi, sempre érem dos o tres mínim, un sempre vetllava, no? Que no ens adormia.
Estava alerta de lo que es...
Estava en compte, si anava a la guait. Sí.
Va. I quants van sortir en una fornada, quantitat més o menys?
Aviam, 12 caixes, 12, 20...
Sí, 200, aproximadament,
200, 250 o 300.
Déu-n'hi-do,
Sí. Entre quilo i mig quilo,
I tot això es venia al dia,
Sí, això es venia al dia, sí.
Què te'n recordes del preu del pa d'aquella època?
No, però me'n recordo quan va passar a valdre un duro al quilo.
Un duro al quilo?
Que va haver un, no diré moviment social, perquè això era impossible, aquella època.
Total.
Però hi va haver una revolució. La gent es queixava i algun diari em parlava. O sigui, estic parlant, és que és molt fort. És molt
no,
fort,
tranquil,
no?
Vés explicant tranquil·lament.
No m'ho crec ni jo mateix. Quan fas la comparativa entre euros i pessetes, no et surten els números. No surten. Hi ha coses que han augmentat, no sé, un 100%. Però és que aquestes que dic jo han augmentat un 1000%. O sigui, un quilo de pa, que llavors el quilo feia 1000 grams, perquè després van passar a fer-se els pa gros i era de 800, i encara ara, quan tu vas a comprar un pa de quilo en un forner, pesa 800 grams. Això ho dic perquè la gent poden fer la prova, el que vol, el que vulgui.
És una realitat.
Sí. Doncs 1000 grams, és a dir, un quilo de pa, 5 pessetes. Ara fes el favor de traduir 5 pessetes en euros. 0,00 no sé què. Vale? Un quilo de pa. I ara vaig a comprar pa jo a diferents llocs, no gaires, i pa bo, que el busco, i clar, val 1.000 vegades més.
Sí, sí. El pagues, de veritat.
El pagues, sí, sí.
Ara te'l fan pagar. Aquell pa que tu venies, ara no, aquest, te'l fan pagar.
No puc dir on vaig a buscar-lo perquè és per fer publicitat i,
no,
això,
no,
i això no,
no
toca.
No, no fa falta, no.
I això no toca.
No, et podria passar que anessis a buscar pa i ja estigués tot vengut, també.
Ja em passa de vegades.
Algun... De l'avi ens explicaries alguna cosa, de l'avi? Com era l'avi? No home recte pel que has explicat fins ara.
L'avi Junyent, l'avi Pep, sí, sí. Va morir amb 82 anys, l'avi. El meu pare, 97. L'avi, 82. A mi me toquen, faig la progressió matemàtica, me'n toquen 109. L'avi, bé, molt bé,
sort.
Sí. L'avi i l'àvia. Bé, tinc una estima. Sí, sí. Va morir poc abans de casar-me jo i, bueno, plores, no? Quan es mora la persona amb la qual has conviscut.
I s'estima.
I s'estima, clar.
És molt normal.
Com tothom.
Això ens ha passat a tots.
Com tothom, clar, ja ho dic.
Vull dir que la vida sí, no, i la van muntar sí, sí. d'aquesta manera.
Sí.
O que
només...
la va muntar.
Mira, ara me'n recordo una cosa, l'única cosa que he comentat moltes vegades per ahir. Una cosa li tenia mania amb la meva avi. I que em perdoni el col·lectiu que ara diré, que em perdoni per endavant, ho dic. Era caçador. Jo no els he tragat mai els caçadors.
Ah.
Perdoneu,
No,
tot i que ara hi ha plagues de conills.
Sí, sí, que no saben fer què... Ara no saben què fer amb els conills que surten,
De conills i de...
La realitat és aquesta.
I de senglars.
I de senglars.
Però ell era caçador i, bueno, i la meva àvia pobreta, la iaia Mercè, sempre es barallava amb el seu home, amb l'avi, clar.
Bueno, perquè aquell conill era bo, un cop estava rostint, no?
No. Sí, home, clar, però vull dir que això a la canalla, però aquella època tampoc hi donaves gaire importància.
No, a la canalla no tant, però els grans potser sí,
sí. Sí, 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 sí. I anaven a caçar, sí, bàsicament conills. Bàsicament conills. I havíem tingut gossos, clar, perquè el gos... Però el gos no era el paper que fa ara el gos, que d'alguna manera avui dia substitueix les criatures petites. El gos era un element per ajudar l'avi a caçar. Per ajudar el caçador a caçar.
Sí, sí. Era el complement que hi havia.
El complement.
Escolta'm, Josep, han passat ja uns quants minuts,
sí.
Has explicat bastantes coses de Martorell i coses que aquí no s'havien explicat, que em sembla molt bé. Saps què farem? Ara el tècnic et posarà una mica de música, a veure què et sembla. A veure si l'endevines, A veure. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know you cares. You can't start a fire. You can't start. I shake this world off my shoulders. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast starting tonight. I'm dying for some action. I
Sincerament, amb Cisco Sainz de Pablo.
Bé, el convidat del dia d'avui és el senyor Josep Junyent Ros. Josep, hem escoltat una música, jo no sé si t'agrada aquesta música o no. L'hem encertada? Quins records et porta?
Home, aviam, heu posat aquesta música perquè és un rock i la gent gran, com ara jo, ens agrada el rock. És la música de la nostra vida. I això és una cançó del Bruce. Una de les bones del Bruce, el Boss.
Havies anat a veure amb aquest senyor? Què?
L'he vist per mig món.
Per mig món?
Sí, en directe. I li he tocat la mà i tot. En un concert a Montpellier fa molts anys estàvem amb el Pit, que és, el Pit és la part de davant de tot, que toca l'escenari, no? I com bojos allà saltant, aixecant la mà, pam, em va tocar, que vaig estar un mes sense rentar-me la mà.
Així que eres fanàtic.
Eren fanàtics, sí, fanàtic, sí. No, no, encara ara, m'agrada molt.
Home, a mi també m'agrada la música aquesta. Les coses clares, sí. I me l'Andreu encara més, també, que és més jove.
Sí. No, sí, home, la bona... Sempre hi ha hagut música bona i dolenta. Hi havia rocs molt dolents i n'hi ha de bons. Hi ha intèrprets bons i intèrprets dolents.
Bé, a la vida del senyor diuen que hi ha de tot, no?
Sí, senyor.
Exacte. A veure, doncs anem continuant i estem al carrer.
Estem en un estudi de gravació.
Sí, en un estudi de gravació, sí. Però ara sortirem i anem al carrer, directament.
Però al carrer dels anys 50, 60?
I tant. Vinga, al carrer allà on vivies.
Mare de Déu.
Explica una miqueta dels companys i el que fèieu. Alguna cosa fèieu no gaire sana, a vegades, no? Potser trencar algun vidre jugant a pilota.
Sí, clar, jugant a pilota, i jo què sé...
El record d'alguns d'ells, el nom? Fent,
sí, els que he dit abans eren els veïns, el de Calfino, el Mol, el Facundo... El que fèiem, i jugàvem amb un cèrcol, amb una barra i una rodona, ho jugàvem a bales, no? Clar, saltant allò que saltaves, un, dos, tres... Bueno, coses d'aquestes. I després per la muntanya.
Perquè quina muntanya?
Sembla mentida. Sí, la torreta. Sí,
les torretes, aquí.
A sobre els convents.
Sí, sí.
Des de la font de
la mina.
De la mina, amunt, cap a les torretes.
Això ho han fet tots, em sembla.
Tothom. I de la, per la roca dreta fins a Rocafort, moltes vegades, també. Sí, sí. I baixar cap baix a Can Pasteller, era allò? Hòstia, Can Pasteller, ho dic bé?
Sí, ja vas bastant bé, sí.
Can Pasteller i a la mina, unes mines que hi havia hagut, que aquella època ja estaven tancades.
Les mines de plom, vols dir,
De plom, exacte.
Sí. Ja fa molts anys que estan tancades, sí.
I els arbres, una festassa era per Sant Joan, ara, per les fogueres. Que les fogueres, ara em ve la memòria, les fogueres, la canalla dels barris, eren malparits, o que li com vulguis, que alguna vegada havia passat, havíem de fer vigilància perquè venien... O sigui, anaves apilant en una plaça la llenya que les cases feien servir per llançar fustes, mobles vells, no? Per cremar coses que feien falta. Perquè, atenció, senyors que m'escolteu, anys 40 i 50, plàstic no existe. ell n'existe pa. Atenció, eh? El problema número del món avui dia, i aquella època plàstic no existia. Bueno, doncs, el que deia, les fustes i tal les apilaven al carrer dos o tres dies abans de la nit de Sant Joan, de la nit del 23. I el hobby número 1 dels grups dels barris era anar a cremar abans del dia 23 a la nit, anar a cremar el foc de l'altra colla, eh? El foc d'un altre barri, per fumar-se la putada. Sí, sí, no havia sentit a dir això.
Sí, sí, no, sí, sí. Ah. El que estàs dient tu s'ha dit aquí fa moltes setmanes que es va dient, no? T'he deixat que vagis explicant, també, no?
D'acord, d'acord. Perdó, doncs ja,
no,
ja
no,
està.
No, 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 no. Ja si dit. No era la plaça de l'Agulla, tot... era el carrer de dalt, si no era el carrer Nou, Can Carreres...
Sí, sí, sí. I, vull dir... I anaves, si podia ser, anaves a fer-ho lluny, eh? Lluny del teu barri, clar.
Sí. Però un cop passat ja tot això, l'endemà, tot era
normal. Ah, sí, clar, clar, clar. Evidentment, evidentment. I el futbol era la gran referència, clar, anar a jugar a futbol, les Carolines, que...
Quins records tens del camp de les Carolines? Ja no hi és, aquest camp, eh?
No, ja ho sé, ja ho sé. Bueno, ves, el record és bo, sí. Entre altres coses, perquè no n'hi havia cap més, vull dir... Tot i que l'esport que jo partic personalment, ara ja que estic aquí, jo era el Club Natació Martorell. Aquest era el club dels nostres... de la meva joventut.
Vinga, explica una miqueta com va anar aquella joventut al Club Natació Martorell.
Al futbol hi anàvem al col·le. Al col·le hi havia unes hores lliures en dia determinats, no me'n recordo quins, i anaves a baix al
camp de futbol.
Sí, veus tu, des del Balmes, pam, ja hi ets, és allà mateix.
Sí, sí, i els col·legis baixaven allà, i hi havia partits, un entre una escola i una altra, i tot això.
Exacte, ni més ni menys. Sí, sí. Veto aquí.
Sincerament, un programa amb entrevistes úniques on cada història compta.
Què més ens diries, a veure, d'aquella joventut?
No, és bueno, això que deia de la piscina, del Club Natació Martorell, sí. que és una cosa també que... Perquè, clar,
quins records tens de la piscina
de
i de les persones que hi havia allà?
La piscina, tinc molt bons records, evidentment. Clar, i el Club Natació Martorell... I és una cosa una mica que destaca, perquè aquella època, no, en pobles del volum de Martorell no n'hi havia de club natació.
No n'hi havia, tens raó, sí.
I això va ser gràcies a un tal Santa Cana, no? Això suposo que es deu haver dit aquí més d'una vegada.
No, ho dius tu, eh? Em sembla que no se n'ha parlat fins ara.
Sí, el senyor Santa Cana, un prohombre de Martorell, prohome de Martorell, empresari i tal, és el que va muntar el Club Natació Martorell, als anys 30. I que un club d'un poblet jugui amb el Barcelona, amb el Barceloneta, amb el Madrid, amb el Canoe d'allà de les Canàries. Atenció, eh? A primera categoria nacional.
Sí,
és que és molt fort.
No eren aficionats, no.
I equips com Sabadell i Manresa i tal els repassàvem sempre a waterpolo. Ara parlo de waterpolo, eh?
Sí,
atenció,
sí, sí.
Concretament el futbol de l'aigua, no?, que és el waterpolo.
Sí, sí.
I les figures que hi havia aquella època, el porter... El Fora, que encara volta per aquí en Martorell, encara passeja, que és un tio molt ben parit, eh? Hi havia els Rieres, els Puig, jo què sé, tot una sèrie de gent, doncs, que van fer el club gran, això és així. Jo era dels dolents.
Jo, però també jugaves, no?
Sí, jugava, però quan no n'hi havia cap altre. Jo nedava, i la natació, les proves de natació, que ja ho sabeu, no?, el crol, l'esquena, papallona i braça.
Professionals.
Jo nedava als 1.500, que era la llarga distància.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. I ens feien anar, fèiem la travessa a Banyoles i al Port de Barcelona. Sí, sí. Era la prova meva, perquè ràpid no ho era. I sí, sí, hi havia gent bona. Hòstia, hi havia gent que... Qui era que va anar? I això és... El Sabater.
Sabater, sí, sí.
El Sabater va anar...
Als Olimpiades.
A Olimpiades de Londres, el 48.
Sí, senyor, sí, sí, sí.
Va. Vull dir que...
Sembla que ningú se'n recordi del Sabater, oi?
Bueno, esclar, és normal. Collons, estem parlant de 80 anys, eh?
Es tindria que recordar més tot això.
Bueno, mira, hi ha altres coses que porten el dia a dia.
Bé, però escolta, com sortiu per ahí, vull dir, com anava aquells viatges si anàveu amb una població?
Bueno, tot molt elemental, eh?
Sí?
Sembla clar. Perquè sempre hi ha amb la pressió del pressupost.
Aquest apreta fort, oi?
El nostre pa de cada dia sempre... No tenim calés. I si n'hi havia, era per pagar. Hi havia entrenadors bons. Jo recordo que Hosti, em sembla que em va dir que havia vingut aquí el Joan Colom, un amic meu, que som molt amics d'època.
Sí, va estar aquí, sí, també.
Va estar aquí,
va
oi?
Va explicar, sí.
Sí, també devia dir-ho ell, clar, ell encara n'és d'ara. I sí, exacte. El Joan, hosti, i ell se'n recorda del nom dels entrenadors, que eren holandesos ja, i jo ara me'n recordo els noms ja.
I vas estar molts anys al Club Natació Martorell?
5 o 6 anys vaig estar.
Sí. 5 o 6 anys, déu-n'hi-do, també, no?
Perquè, no, era poc, perquè quan jo em vaig casar amb 25 anys, llavors jo vaig plegar. Que ara es juguen fins més endavant.
Sí.
Calculo dels 17 o 18 fins als 25.
Abans què passava? Que un es casava i moltes coses quedaven apartades.
I quan ell t'etapat. Sí, sí.
No, no, és que és una realitat, perquè parles amb gent i t'ho diuen. Jo feia això i em vaig casar i vaig deixar-ho també.
Però probablement en aquella època el món era més injust per a les dones.
Sí.
Perquè elles, quan es casaven moltes, deixaven de treballar.
Eh?
I es quedaven,
sí, senyor.
I es quedaven a casa. I què era, que és que els homes eren més dolents que ara? No. No, venia de segles enrere, això. I gràcies a Déu s'ha canviat.
Venia de la Santa Història.
Venia sí. De la Santa Història, exactament. Jo sempre comento que han canviat més les coses en 100 anys que des dels romans fins fa 100 anys, per dir alguna cosa. Perquè és així, vull dir...
A veure, com veus l'evolució de la vida actualment?
En general. Acostumem a ser no excessivament optimistes, la gent de la meva edat. I jo estic amb aquesta fila, també. Sí, sí. Bueno, perquè nosaltres hem agafat la millor època de la història de la humanitat. De finals de Segona Guerra... I això està dit per... No ho dic jo, no m'ho invento.
Això està escrit, eh?
I ho he llegit de fonts fiables. De final de Segona Guerra Mundial fins al segle XXI, el món ha evolucionat en positiu amb tot, sobretot en béns materials. No ens enganyem. Sobretot materialment, parlant materialment. Que aquí és on falla l'espècie. Una altra cosa és lo moral, i això és una altra qüestió, però des del punt de vista de situació física, de millores, des d'aquest punt de vista, sí, això és innegable. Als anys 50, 60, 70 comença l'expansió econòmica per l'impuls dels Estats Units, per lo que sigui, i el món creix i béns materials, tot, consum, consum, consum. I ara això és el que potser ens matarà, o ens farà mal.
A veure, deixem això aquí.
Deixem-ho.
Anem a tancar la porta del Club Natació Martorell, d'aquella època,
sí,
anem a dir, no?
Sí,
a veure,
sí.
Què més ens diries?
Bueno, no sé, al cap de 25 anys es va fer una festa, me'n recordo, d'aniversari, que tots ja érem grans i ens vam fotre l'aigua i quasi ens ofegàvem. No tant, però sí. I, en fi, jo he perdut el...
Un bon record, per
contacte.
Això.
Absolutament.
Vull dir, com passes
sí,
per allà...
Perquè et va permetre, també diré, i no és una crítica, és constatar un fet. Moltes de les persones que formaven part del Club Nació Martorell eren persones d'un Martorell... aviam, no vull dir d'elit, però... d'un Martorell...
Amb empenta.
Amb empenta i d'una certa capacitat econòmica. Entre altres coses, perquè els viatges, alguns s'havien de pagar de la butxaca, perquè el club no disposava de fondos. Llavors, aquestes persones que formaven part del club tenien accés ja a una informació, música, per exemple. Mira, ara que abans parlàvem del rock, música. Jo vaig tenir la sort que des de ben petit ja he escoltat música anglosaxona. Primer francesa i anglesa i nord-americana. Quan aquí els hi fotien amb la xica iaia, per dir alguna cosa. No, nosaltres ja estàvem en música europea o mundial.
Hi havia un salt.
Gràcies, gràcies a estar al Club Natació.
Ho crec, sí.
Això és així, és un fet que...
Una realitat,
exactament. El per què deixem-la estar, però és així. És una realitat, això.
Escolta, fem una cosa, Josep, perquè els minuts van passant, escoltem una
sí,
mica més de música.
Una mica més de música, vinga, va.
A veure què en diràs d'aquesta.
Però que sigui rock, si no, no el vull.
You'll never even get me out on the floor.
Sincerament, amb Cisco Sáenz de Pablo.
Senyor Josep Junyent Ros, acabem...
Què tal?
Què tal? Bé, jo voldria saber la música aquesta, què tal?
Això que toca, aquest que han tocat ara, no? Aquest rock d'ara, no? Home, aquest d'ara, hasta em sento una mica trist, eh?
Per què, eh?
Perquè m'heu posat música de la meva infantesa, quasi. Aquest és un rockero 20 o 30 anys abans que el Bruce. El Bob Seger. El nom de la cançó no me recordo, és un clàssic d'ell. Un tal Bob Seger, sí, sí. També un dels grandes. Però sí. Un dels grandes dels 50, o sigui, primers dels 60 o mitjans dels 50, aquest paio.
Aquella època hi havia...
El Bob Seger.
Hi havia tios amb empenta.
Aquest probablement era l'època coetani de l'Elvis, per exemple. No sé, sí. O poc després... el Bob Seger, el d'aquesta cançó. Sí, sí. Però les escolto de gust, molt.
Tu passes bé quan escoltes aquestes peces?
Oh, i tant, sí. Moltes vegades ho tinc de música de fons. Inclús de vegades treballant amb l'ordenador i foto un altre catxarro que soni música d'aquesta. Sí, sí. I no m'ataladra, al contrari. Al contrari, em relaxa.
Bé, Josep, hem parlat ja de moltes coses. Si ets molt amable, el teu món laboral, de què has treballat? Ja sabem que va fer molt de pa, això ja ho sabem, eh? De pa molt, però a part del pa
sí.
Hi ha una altra història a la teva vida.
Sí, això ja ho devia cantar el Colòmbia o algun altre. Sí, bueno, doncs el pa, jo vaig estar al 68 i 69 dos anys, quasi dos anys, treballant de forner i que l'avi, no, l'avi que acabava de morir, el meu pare es va vendre el forn, se'l va vendre amb uns senyors de Tarragona. I jo vaig entrar a treballar amb un... Bueno, treballar no. Vaig entrar amb una cosa que es diu un banc. Era un banc, que es diu Banc de Sabadell.
Sí,
encara hi és ara.
Sí, home.
Que va obrir Quim Martorell la primavera del 68 i jo ja vaig entrar allà. Així que... Així
de jovenet,
que,
ja, eh?
Sí, bueno, tenia 25 anys.
Bueno, ja no és tan jove, sí.
No, perquè tots els que venien allà dintre tenien 16 o 17, que entraven de botones, que es deia... Sí, sí.
L'època era així.
I jo, en canvi, jo ja era gran, representa. Quan ja vaig entrar amb 25 anys, a punt de fer-ne 26.
Ja tenies taula i cadira.
Al banc, sí, oh. Sí. Amb el senyor Santa. Sí.
Records d'aquella gent del banc? Te'n recordes?
Home, extraordinaris.
Alguns amics, que fan amics amb el pas del temps.
Moltes coses. El Pepe Gómez, l'Alaio, mare de Déu. Sí, sí. El Termes, també hi havia el Santa, que era el director. En fi, hi havia estones que no teníem feina... I anàvem a sota, que hi havia sota, i jugàvem a saco. Saps el que és a saco?
Sí, sí.
Una pilota contra la paret.
Contra la paret, això ho fèiem
tots. A sota el banc, eh?
A sota el banc, eh?
És molt fort.
Està bé.
I no hi havia ordenadors, clar, tot es feia a mà, amb màquines de maneta,
tot era manual.
La manera de fer números, tot era manual. Sí, sí.
Però ho tiràveu endavant, també.
Hasta el tracte, home, i tant, clar.
Els números no fallaven, eh?
El món va començar llavors, el món professional i el creixement, clar. Sí, sí. Llavors, Martorell, imagina't, a partir de llavors, la feina, feina a tope, per crèdits, crèdits i crèdits i crèdits, indústries, la indústria que va anar venint a Martorell, imparable.
I el Martorell tot, es va fer gran.
Tot això era feina, sí, sí.
Mm-hmm. I és gran.
I és gran i, suposament, puc parlar una cosa del creixement de Martorell?
Parli.
Puc dir? No, jo, que fa 40 anys que sóc fora de Martorell i m'ho miro en perspectiva, potser millor que les que sempre heu estat vivint aquí, que el creixement de Martorell tan espectacular, tota la zona nova, l'altra banda del riu, a part de Can Carreres...
On estem ara?
On estem ara, per exemple, no? Lo bé que s'ha fet. Lo bé que s'ha fet. Una cosa diàfana, polida, neta, sense haver de pagar aparcaments, que això és impensable, no existeix enlloc més, és d'admirar, sí, sí. Sempre ho remarco. Martorell tenia fama de ser el poble més lleig de Catalunya i ha passat a ser dels més macos. Sí, sí. No, ja dic això, que el Martorell, el creixement urbanístic de Martorell s'ha fet amb cap i peus.
Molt bé, és el teu punt de vista. Sí, sí. Molt...
Compartit per moltíssima gent.
Per molta gent, sí, sí, sí.
No vol dir que jo sé que el qui viu segurament que té queixes i hi ha coses que no li agraden i tal i qual. Però, mare de Déu, senyor...
Comparat... A la vida qui no es queixa, digue'm.
Exacte. Comparat amb altres ciutats que jo he vist, creixements, no tan potencialment com els de Martorell, que ha passat de 4 o 5.000 habitants a quasi 30.000. Però pobles que han passat de 40 a 60, com Igualada, o Vilafranca del Penedès, o Manresa, llocs que jo he treballat i he estat anys, i el creixement no té res a veure amb el d'aquí. Aquí ha estat molt més polit, molt més perfecte, no sé com dir-ho. Sí, sí, és així, això. I no ho dic per regalar les ovelles de cap exalcalde ni res de res, eh? És un fet contrastat.
No, és la teva opinió que tu veus amb els teus ulls.
És una opinió meva, sí, sí, sí.
Els carrers d'aquí dalt, d'aquestes zones on estem ara, són uns carrers molt amples.
Sí, 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 sí.
No sé si a tot arreu ho fan així, els pobles, no ho sé.
Els blocs no són agobiants, no sé com dir-ho. Està bé, està molt bé.
Ni des quan es va començar a Buenos Aires, és fantàstic.
Sí, sí.
Les altres cases que es van fer primer...
És el que vull dir.
És el que vull dir, aquesta zona d'aquí. Doncs a veure, anem continuant, perquè ens queden ja pocs minuts, eh? Però poquets minuts.
Si vols, torno demà. És broma, eh?
Té una hora només, això.
Ja.
No, sé que hi ha programes que en durarien dues més, ja ho sé, eh? Però deixem-ho aquí, eh? Bé, escoltes a la ràdio, tu? No a Ràdio Martorell solament, no en general, escoltes a la ràdio...
No, Ràdio Martorell, haig de ser sincer, poquíssimes vegades. No tinc l'hàbit aquest encara. Sempre dic que... Perquè, segons què estàs fent, els homes no tenim capacitat per fer dues o tres coses alhora. Una cosa és sentir una música de fondo. L'altra és escoltar, com ara aquest programa, que has d'estar atent a el que es parla. I això no ho faig. Aviam, algun partit del Barça, o sigui, alguna cosa radiada que no t'exigeix una atenció constant. M'explico?
La tele, la sols mirar, la tele?
La tele em cansa molt. Per exemple, els telediarios, com se llame... Com es diu en català, el telediari?
Telenotícies, no?
El telenotícies, sí. Com que el 90% són dolentes, però quasi que no em miro cap. Ja fa 3 o 4 anys. Perquè te l'acabes entrant igualment a les notícies. I procures mirar mitjans d'informació alternatius, paral·lels o fiables.
De les noves tecnologies que han sortit ara, tota aquesta història dels telèfons...
Això és una, revolució... És una revolució absolutament, absoluta.
Quina opinió en tens, tu?
I, a més a més, accelerada.
Molt accelerada.
Bueno, no estic preparat per opinar, o en tot cas la meva opinió no tindria cap massa valor. Ara, lo de la AI és una cosa que no té límit. No té límit i no podem difícilment entendre. Lo de l'artificial intelligence, vull dir, eh?
Sí, sí.
Sí, sí.
Josep, t'agradaria tornar a ser jove ara?
Amb el coneixement que tinc ara dintre el cap, no, definitivament. Absolutament.
Per què,
No, perquè no, perquè penso que patiria més que no pas gaudiria. Ara, tornar a ser amb el cap, amb el cervell d'un nano d'ara de 18 anys, sí, per què no?
Ens hem deixat moltes coses al tinter, Josep, però vull dir...
Noi, em sap greu.
Algun comentari final que vulguis explicar tu alguna cosa? tant des de la joventut com d'ara, el que tu vulguis.
Ai, pobre de mi, no ho sé.
Què ens diries?
Un altre dia podíem parlar de viatges, per exemple.
No, és que un altre dia en aquest programa no existeix.
No, no, doncs parlar un altre dia, eh? Un altre dia em refereixo un altre interlocutor que vingui i parleu de viatges.
Bé,
perquè això regala les orelles a tothom, li agrada.
Jo no? Ho tinc aquí apuntat.
Molt bé.
Josep, hem arribat al final. Ens queda un temps perquè puguis deixar un missatge a la nostra bústia de veu. Això sí, el que tu ens vulguis dir. Si has estat content aquí, si no t'ha agradat això, o el que et sembli. O si tornaries, si un dia t'ho diguéssim.
Home, aviam, ara jo regalar-vos a les orelles potser no té valor, perquè és el que fa tothom, m'imagino, no? Però en el cas meu, a més de dir-ho, és veritat. No, no, si no, ho diria d'una altra manera. Clar que estic content que m'hagueu cridat, la manera que estem parlant aquesta hora que portem junts, i el tècnic, aquest senyor, que també hi visca...
Andreu, eh?
És un nano que funciona.
No, és un nano de la feina.
I segur que hi entenc.
No és un nano, és un senyor de la feina.
I quan dic nano, ara anava a dir que em perdoni, que em disculpi, perquè clar, li porto 60 anys i, per tant, quasi que li puc dir jo.
Amb una carrera com ciclista guanyaries tu, eh? Si li portes tant...
Molt bé, gràcies de tot.
Bé, deixant bromes a part...
Ah, i el que sí faré serà, de tant en tant, com que es pot fer a l'hora que es vulgui, connectar amb el programa aquest i escoltar.
Sí, sí, si poses martorelldigital.cat...
Per exemple, miraré algun dels que venen que jo coneixi i l'escoltaré.
Sí, sí, però els pots escoltar tots, estan allà posats, ja. Gent de Martorell.
Allà, tots no ho faré, però algun que em cridi més atenció que altre, clar que ho faré.
Molt bé.
Sí, sí.
Tindrem un oient més.
Un oient més.
Josep, fins aquí aquesta xerrada que hem fet.
Aquesta xerradeta.
Xerradeta que hem mantingut amb tu. Moltes gràcies per acceptar la nostra invitació, molt sincerament, d'aquest programa.
Les gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Més faltaria. Gràcies.
Fins aquí, sincerament. Un espai d'entrevistes plenes de moments emotius, amb Cisco Sáenz de Pablo, Andreu Ortega, Manel Garrido i la col·laboració d'Isabel González i Francesc Xavier Borràs Santa Fe. Sincerament, un espai de Ràdio Martorell on cada història compta.